Sí que ho estic veient ara.
Hi ha una cosa boníssima.
Perfecte, és el barbershop,
eh? És el sistema aquest, com es diu aquest? Miguel Herrán, es diu?
Herrán, sí, Miguel Herrán.
Herrán, eh? Herrán, que habla así todo el rato para vocalizar. Porque si no es así no se entendería nada de lo que dijera. Y entonces le quita total naturalidad a la actuación. Porque ves a un hombre que está recordando las palabras para decirle exactamente sin dejar nunca de vocalizar. ¡Que te calles, hombre,
zorro!
Pero es veritat que aquí
però és que això per tot, quan no vocalitzen, perquè no se'ls entén. Ara perquè vocalitzen
mira,
massa.
No, però és que, però és que ha sortit natural el de vocalitzar. No, no.
Clar. Perquè igual no l'entenien i va fer un esforç.
Ja, no l'entenien, una mica Bernadeu.
I quan vol jugar a fer humor, fa pena.
Fa més ai, noi,
ja, sí, és que el bo d'aquesta sèrie és quan vol fer humor, fa pena. I quan fa vols fer pena? Va, no, va riure.
Almenys facetes o no?
És una sorpresa.
Amb l'espasa. Facetes amb l'espasa o no?
Jo he vist el primer episodi i no recordo veure cap
zeta. Jo he vist dos
i tampoc. Jo he vist dos, les dues més llargues de la meva vida. També et dic...
No, sí, hi ha una zeta, amb foc, feta amb foc.
També et dic una cosa. Si tu te la mires pensant, no estic tan malament, hi ha gent que està molt pitjor que jo. I són en concret la gent que ha fet aquesta sèrie.
És en positiu.
Està bé, en positiu està bé. I segurament l'Arnau te la podrà explicar perquè tu no l'entendràs.
I per cert, la caracterització dels indis, d'aquesta de tot a 100, disfresses de tot a 100, anem un moment a comprar 4 disfresses, els pintem una ratlla blava sota l'ull.
S'han gastat tots els calés en fer un poble. D'acord? Tenien calés per fer alguna cosa, i han fet un poble. I no tenen calés per res més. Llavors surt la protagonista amb un sombrero que li ha robat el Morgan, i amb un xaleco de pell.
Li falta el monocle.
No,
sembla que ha sortit del monocle i la pipa.
Va, anem amb la...
Un deliri.
Anem amb la bona, no? Xavi, Zorro.
Top 10,
no?
Top 10 de les pitjors sèries espanyoles de la història.
Diferència, eh?
De la història, ja no del 2024.
Estic amb el Toni, fa vergonya aliena.
Va, de veritat. Anem amb la sèrie bona, representa sèrie bèl·lica.
Se'ls van acabant els calés. I cada episodi és pitjor que l'anterior.
No, a més veus
que l'últim episodi serà un lavabo. Que seran tots allà ficats.
A més, veus que els primers episodis es gasten tota l'slow motion que tenen.
Sí.
I després ja veus que no tenen ja més... Ja no tenim més pressupost per l'slow motion.
No hi ha més cinta.
Va, la sèrie que hem dit que era a priori l'ambiciosa de la setmana s'estrena Apple TV, sèrie bèl·lica produïda per Steven Spielberg i per Tom Hanks, que es diu Los Amos de l'Aire.
So you're happy?
My girl was riding too hard to find.
Ole. Clar, és que passem del zorro a això i dius, home...
Sí, és que he vist un rebufada del broc que he pensat no li ha agradat.
No, hi ha soldats, hi ha banderes, hi ha veterans, està plorant hora i mitja. Recorda
que quan vam parlar de quines sèries volíem veure el 2024, sí, sí. Jo vaig destacar aquesta, és a dir que...
Masters of the Year.
Penjo la medalleta. Sí. No, és un tros de sèrie. És un tros de sèrie, però que era previsible que ho fos, perquè és una sèrie que tanca la trilogia d'aquestes sèries de la Segona Guerra Mundial, Band of Brothers, The Pacific, que tenen a Tom Hanks i a Spielberg al darrere, i que tenen una qualitat cinematogràfica que tenen molt, molt, molt poques sèries actualment a la televisió. És una passada. A nivell visual, posada d'escena, actors, guió i escenes de batalla. Ho té absolutament tot, és emocionant. Crec que és un tros de sèrie com una casa. Cada episodi, ja sé que és un tòpic, és una pel·lícula.
Et dic una cosa.
Nou episodis, no?
Sí.
M'agradaria molt que fessin una espècie de crossover Zorro, Los Amos de l'Aire. Perquè la sèrie va de la divisió 100, que és la primera divisió que va bombardejar l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial.
Sí. Imagina't... Fent missions suïcides.
Sí, crec que 8 de cada 10 els arribaven. Sí, és una locura bestial. Però tu imagina't que un dia ets un alemany, estàs allà a Berlín i et cau el zorro amb el cavall.
Zorro.
Que l'han tirat des d'un bombarder.
Cridant, zorro vive!
Escolta,
que aquí hi ha una millora substancial de la sèrie.
La Segona Guerra Mundial s'acaba de socarrer.
Hòstia, no s'han tirat a Miguel Bernadeu.
El nostre Hiroshima.
Tornant a la sèrie, sí. Jo crec que és molt complicat que en un primer capítol, i a més que té aquesta duració, perquè dura
una hora.
És molt llarg, que tots els elements estiguin molt ben ficats i dius, ostres, és que m'enganxa la sèrie, està, té una factura impecable, els actors, tot està perfecte, i si t'agraden aquest tipus d'històries bèl·liques, jo crec que entres
però no és això, jo crec que si t'agrada el gènere d'aventures, o passar-t'ho bé, encara que no siguis especial amant del cinema bèl·lic, tu passaràs molt bé. I a més, és la primera sèrie, jo crec, en molts mesos, que he apagat el mòbil. De vegades començar, vaig dir, hòstia, això no...
Sí, és tan bona
no
que...
No vull distreure'm. No. O sigui, és acollonant, molt
bona. Les escenes aèries són espectaculars. Una... Sembla que estiguis allà, Jo m'hauria encantat, sincerament, haver-la vist en cinema.
Sí.
I el bosc hi ha molt efecte digital, però no canta, tio. O sigui, no és allò que diguis, ostres, un altre...
No, està molt...
Està superment integrat.
250 quilos de pressupost, eh?
El director és el
Fujinaga,
que era el senyor que va fer l'última de Bond.
I el de True Detective.
I
que la pasta està molt ben invertida i només cal mirar els actors que hi ha. És a dir, entre ells el de Saltburn, que és un actor que està molt de moda.
I una cosa cridanera, que és que les primeres dues de Band of Brothers i de Pacific estaven a HBO, i aquesta està a Apple TV. L'HBO, la baixada en picat és increïble.
De fet, Apple TV tinc la impressió que s'està quedant amb la idea general de les bones sèries, de bona factura.
Saps qui és el tio que porta tot, ara, totes les produccions d'Apple TV? Richard Plepler, que era el president d'HBO. El que van fer fora quan van fer l'adquisició amb Discovery Channel.
I de fet, és que Apple és l'HBO de fa...
Va, acabem. L'última sèrie que volíeu parlar la trobareu a Netflix. Se n'ha parlat, sobretot, per unes entrevistes que ha donat la seva protagonista.
Aquí també hauria de sortir Zorro, a Griselda.
Sofia Vergara va passar...
Zorro fins les celles de cocaïna.
Per El Hormiguero. I es va fer molt viral perquè amb el Pablo Motos va tenir moments com, per exemple, aquest.
Voy a tomar nota porque yo creo que ha dicho en la entrevista entera: fumar, la nariz de plástico, me encanta todo.
Haz preguntas más precisas.
Y hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira, y es que tú eres rubia natural.
No es mío, pero o sea, y tenía 20 años, aquí tengo 51 años. O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿ese pelo te salió a ti así?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué me lo voy a teñir yo?
Més moments.
¿Por qué tenéis esa manía de poner más pelo en los ojos?
No sé, porque se ve mejor uno, mira. Mira qué lindo.
No, si no se ve mal, pero que se...
Ah, tampoco te gusta.
Si es que cada cosa que hablemos tenemos que ir paso a paso, como si tuviésemos 4 años.
Este programa va a durar 6 horas.
Claro.
Te van a cancelar.
Y un tercer momento.
Richard era mi personaje en Modern Family.
Y ¿cómo dices Modern Family? Modern Family.
¿Me sale mal?
No.
Porque hablas mejor inglés que yo.
Sí.
¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?
I jo estava convençut, vaig pensar, està alguna cosa pactada, perquè aquest nivell de...
Era evident.
D'absurditat, de tensió i tot això.
Però es veu que la Sofia Vergara fa les entrevistes així, va bastant a sac.
Com agressives.
Jo li he vist entrevistes del tipus, va anar a Colbert fa molt poc i estava tranquil·la, no hi havia aquest joc de pim-pum, però jo crec que a Motos li va sortir fatal. Com que sabem que no té ni idea de fer entrevistes, i que és com Puccinelli, saps què vull dir? Que penses que no són les formigues les que tenen una partida, sinó ell, saps? Doncs li va sortir malament, i a sobre tot es va fer viral, i ara saben que és tonto a l'altre cantó de l'Atlàntic, que és admirable també.
Sí, realment, en teoria era un gag.
Sí,
no? El gag els va sortir per la culata.
Perquè ell, Pablo Motos, deia que havia vist una entrevista de la Vergara, no sé si amb Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon,
que feien aquest
cara i tal, i va dir, ho podem fer també, però Pablo Motos...
Però no, comparant-se amb aquesta gent...
Jimmy Kimmel i Jimmy Fallon, eres Pablo Motos.
La sèrie que venia a presentar Sofia Vergara a l'Hormiguero és Griselda.
For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami. Distributing cocaine.
La Griselda és un personatge poderós d'aquests de la Colòmbia...
Griselda Blanco.
Sí. Una de les capos, realment, dels càrtels colombians.
De fet, diuen que Pablo Escobar era l'únic capo, l'única persona a la que li tenia autèntica por, que era Griselda Blanco, era sanguinària, era cruel. Us recomano moltíssim un documental que es diu Cocaine Cowboys.
Sí.
La segona part la trobareu a Prime Video, crec, que t'explica la història d'aquest personatge.
I també surt el Salma Aguda, surt molta gent allà.
Un personatge sanguinari, increïblement sanguinari, i jo crec que la sèrie no reflecteix tota la maldat del personatge.
Hi ha un intent una mica
no
estrany
reflecteix la maldat del
d'empoderar el personatge. Com si ser
una dona poderosa.
Com si una dona traficant en un món d'homes traficants fos alguna cosa... Vull dir, hòstia, millor. Jo també ho puc fer.
Sí.
És molt estrany aquesta reivindicació del personatge perquè sense empatia. No, perquè aquesta dona li surten bé les coses, els seus fills, etcètera, però en realitat el personatge és repugnant.
Clar. Sobretot a l'inici.
Estic amb el Toni, si tu coneixes la història del personatge...
No, però al final la protagonista és ella, per tant, l'empatia l'està tenint bé. És a dir, com passava amb, per exemple, amb la sèrie... Ostres, en un sentit
a tu. Però hi ha moltes maneres de dibuixar l'empatia.
Sí, sí, no, evidentment.
Moltes, i d'articular-la. I aquí està molt mal articulada perquè...
El Soprano estava pensant. Sí, no, la teva empatia va cap al Soprano, en realitat.
Sí, però Soprano és un tio implacable que comet algunes coses al llarg de la sèrie que dius, hòstia... En canvi, a Griselda, és el que diu el Toni, i si coneixes la Griselda Blanco a la vida real, perquè tu entressis a la seva banda, t'exigia que li portessis un membre amputat d'una persona. Mm-hmm. És a dir, aquest és el personatge. I a la sèrie, cau bé, a la sèrie és un personatge que fins i tot justifica el seu mòdul de vida, no?
Sí.
El Soprano és el jutge, és l'espectador.
Sí, sí.
A Griselda, ells ja t'envien el personatge manufacturat.
T'estan servint el personatge perquè tu empatitzis i ja està blanquejat.
I pel que fa a ella, aviam, jo crec que fa un esforç interpretatiu important, crec que, bueno, d'alguna manera se'n surt. Ara, a mi el que em tira cap enrere tota l'estona és aquell nas, aquella caracterització que em fa veure la Sofia Vergara amb una pròtesi.
Al principi de la sèrie sí que em passava que l'estava veient a ella tota l'estona, l'actriu. Sí que és veritat que a mesura que anava avançant ja...
Entres més.
Sí, entres més. I jo crec que també han fet un intent molt salvant les distàncies, que són gegants, de fer un Carlitos Way, un atrapador por su pasado.
És que hi ha una escena al principi, l'escena del bar,
Narcos,
que és Carlitos Way.
Sí.
Atrapado por su pasado.
I atrapado por su pasado.
12 i 10. Ho hem de deixar aquí.
No. Ah, per cert, surt Ernesto Alterio.
Ah, també?
Sí.
Fent l'accent.
Ah, Xavi.
Va. Què? He de marxar, que és tardíssim.
També surt el forro.
Ah, vale? També, apareix allà. 12 i 10. Apa, Xavi. Que vagi bé, eh? Xavi, escolta, adiós. Xavi. No vull saber res més. Adéu. Adéu. 12 i 11, ara, ja. Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Els pagesos francesos comencen a aixecar el bloqueig de l'autopista AP7 més enllà de la Jonquera.
Sí, poc després de les 11 del matí, ara fa una hora han reobert el pas fronterer, estrictament amb la Catalunya Nord de la Jonquera, però encara queda feina per fer quilòmetres més amunt, perquè a més de tallar l'autopista amb vehicles, i han fet barricades els últims dos dies, i han abocat terra, ara ja fa hores que es treballa per retirar-ho tot perquè s'hi pugui circular. Per tant, ara mateix encara queden centenars i centenars de camions aturats a l'AP7, retencions a l'Empordà, i de moment només es pot circular cap al nord fins a Perpinyà. Els agricultors francesos preveuen reprendre les protestes entre demà i dilluns i, entre d'altres, estudien bloquejar París per demanar al govern francès més ajuts i polítiques a favor del sector primari. No està clar si tornaran a tallar, però l'AP7, que, recordem-ho, ha aturat tot el transport de mercaderies internacional per carretera pràcticament dos dies. Altres qüestions de la crònica política mirada a Espanya, on Santiago Abascal l'han reelegit com a president de Vox sense oposició ni candidatures alternatives. El líder ultra ha situat com a número 2 a Ignacio Garriga, que es converteix en vicepresident únic i secretari general del partit simultàniament. Continuen a l'executiva del partit com a vocals, però Jorge Buxadé, Javier Ortega Smith i Reyes Romero, fins ara eren vicepresidents del partit, com Garriga, deixen de tenir aquest càrrec. Un apunt més entre la plana política i la judicial, perquè l'exmagistrat del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, creu que el Poder Judicial Espanyol hauria d'apartar el magistrat Manuel García Castellón del cas Tsunami Democràtic. Pallín considera que els fets que atribueix Castellón a la plataforma independentista són una invenció i que, per tant, posen en risc el prestigi de la justícia espanyola. N'ha parlat al Via Lliure.
El Poder Judicial sabe que hay una falta disciplinaria muy grave que puede llevar aparejada la expulsión de la carrera.
Perdón, me está diciendo que con su acción García Castellón tendría que ser expulsado de la magistratura.
No debería estar en la magistratura. Ya ha rematado con esto de la caravana del rey.
Tot i això, però, creu que la judicatura no actuarà contra Castellón perquè es troben en una situació d'interinatge, d'inestabilitat. Recordem, fa 5 anys que tenen el mandat caducat els membres d'aquest Consell General del Poder Judicial a Espanya. El Pròxim Orient Israel fa cas omís de les Nacions Unides i ha bombardejat una nit més la ciutat de Khan Yunis, tot i la petició del Tribunal Internacional de Justícia perquè protegís els civils. Les tropes israelianes han tornat a atacar per aire zones, precisament, on hi viu població no militar, i han causat com a mínim la mort de 174 persones i més de 300 ferits. Això segons dades de les autoritats de Gaza. Tel Aviv ho limita a 11 víctimes. Diu que només serien aquestes 11 i totes milicianes de Hamas. Els atacs han estat, però, contra bona part de la ciutat de Khan Yunis, que a hores d'ara acull més de 500.000 de persones, la majoria refugiats, que venien del nord de la franja de Gaza. Recordem que des del 7 d'octubre Israel ha matat més de 26.000 persones a la franja, la majoria eren dones i canalla. En esports, arrenquem amb notícia d'última hora. El jugador del Barça, Alejandro Balde, ha decidit passar pel quiròfan. Més detalls, Marta Ramon.
Ja havíem explicat que com que Balde té el tendó proximal de la cuixa dreta afectat, la lesió era greu i havia debat entre passar pel quiròfan o bé seguir un tractament conservador. Doncs bé, el club acaba de comunicar que finalment el lateral se sotmetrà en els propers dies a un tractament quirúrgic a càrrec del doctor especialista en la matèria Lasse Lempainen a Turku, Finlàndia. És el doctor que, entre d'altres, ja va operar en el seu moment Ousmane Dembélé. Balde es perdrà el que resta de temporada. A la baixa de Balde per al partit d'aquesta tarda contra el Villarreal a Montjuïc s'hi afegeix la de Sergi Roberto per unes molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre. La llista de 21 convocats que acaba de fer pública el Barça i és Cancelo, inèdit a Bilbao, i els que van acabar tocats, Araujo i Christensen. També s'hi mantenen els jugadors del planter Héctor Fort, Cubarsí i Marc Guiu, i hi torna Marc Casador. En total, el Barça té ara mateix 7 baixes.
Tot plegat, ho seguirem. El Barça juga a RAC1 des de 4:45. Abans, a 4:45, jugarà el Real Madrid a Les Palmes, a 2:00 sobre la jornada, amb un Real Societat a Rayo, i es tancarà a 9:00 amb un Mallorca Betis. Demà serà el torn del Girona a 2:00, visitant el Celta Balaïdos, pendents també aquest matí de la convocatòria. Això quan, en tenis, Arina Sabalenka ha guanyat la final de l'Open d'Austràlia després de derrotar en 2-7, 6-3, 6-2, la xinesa Zheng, número 15 del món. Sabalenka ha guanyat el primer Grand Slam de la temporada per segon any consecutiu. Tot i això, no serà número 1 del món, continuarà al capdavant del rànquing la polonesa Swiatek.
I fem també un apunt pel que fa al temps. La calma seguirà dominant a tot arreu, amb força sol combinat amb alguns núvols prims. Dia per aprofitar, en general, amb l'excepció de punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre, on es mantindran algunes boires persistents, amb ambient ben fred. Fora d'aquesta zona, l'ambient al migdia suau per l'època, però màximes que, això sí, ja baixaran una mica, 2-3 graus respecte a ahir.
Passa un minut, un quart d'una del migdia. Gràcies, Nil. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida continuem, però abans, si us agrada la història i gaudiu llegint o aprenent tota mena de fets històrics, no us podeu perdre la Biblioteca Definitiva de l'Antiguitat Clàssica. És una col·lecció d'obres dels millors historiadors, el relat més complet i més plural de l'antiga Grècia i també de Roma, publicat per la prestigiosa editorial Gredos. Us hi podeu subscriure al web rba.es o aconseguir-la al quiosc.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el salmó noruec sencer a 9,99 € al quilo. Fins al 28 de gener als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Hola, encara sóc a la feina. Sisplau, vés al Corte Inglés i compra al súper, que hi ha moltes ofertes. El pack de 4 d'Activia Fruites està a meitat de preu la segona unitat. I el brou de pollastre neto d'un litre també, i no en tenim a casa. Aprofita-ho, sisplau, que hi ha molt bons preus.
Supercor i percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW, fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Així assaborim el món amb Lidl. Gaudeix de la millor varietat de sabors asiàtics. Fideus Chow Mein o fideus de vidre, ara per 0,99. I wok thai de verdures per 1,49. Lidl marca la diferència.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, car.
hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i seran 2:15 del migdia. Joan, bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Com estàs tu?
Bé, molt bé, molt bé. Tornats de vacances, us he trobat molt a faltar.
Home, sí, apa, aquí. Quan un està de vacances no troba falta res, que m'estàs dient, home, Nando. Bueno, ja sabeu que amb el Nando ens agrada fer l'hora del gas, que anaves a dir, perdona?
No, que, perquè s'ha de ser políticament correcte,
ja,
no?
Ja. Escolta, com has tornat fa poc, no? I estàs a tope amb la feina? O què esteu fent avui?
Sí, saps què em passa? No sé si passa a tu, que fas vacances i està molt bé, però quan tornes s'ha d'acumular tantes coses que dius, vols dir que havia de marxar de vacances? Però bueno, ja està bé, ja les hem fet, ja. Anem endavant.
On heu anat?
Bueno, nosaltres fem vacances ara, sí. Sempre després dels Nadals, sí. Tanquem i ens anem tota la setmana, ens anem de vacances amb tota la família, mm-hmm. Amb les meves tres germanes, amb els nebots i amb la meva mare. Som una vintena i ens anem a liar. Bueno, imagina't tu la que liem, la família Jovany al completo. Per allà on passem, arrasem, no hi torna a néixer mai més herba.
I això és una mica sí, com a Tila, efectivament. On heu anat? On heu estat?
Bueno, he anat a fer una cosa molt maca que la recomano a tothom, que és fer un safari. Vam anar al Gorongoro i el Serengeti, la setmana al Serengeti,
oh,
i la veritat que és molt maco, molt maco, molt maco per fer-ho amb la família. Jo, a més, ho vaig fer un cavall 3 dies, que això és nou.
A cavall?
Amb el Sentí Serra. Valen, que això és una cosa nova que fan, valen, que pots fer, et posen al mig de la sabana amb cabanyes i dorms allà al costat dels lleons, al costat de les hienes. Sí, et cagaves al vespre, eh?
Sí,
els lleons allà que
a veure si vindrem.
Que cridaven a les lleones, eh? Estaves cagat allà al mig, eh? Però va ser una experiència molt, molt, molt maca, molt maca, la recomano. Menjar no ho sé, eh? Menjar no tant, eh?
No? No t'ha agradat el menjar de Tanzània?
No m'ha agradat gaire, no.
Per què?
Vaig menjar... Bueno,
a veure si no vas triar bé els plats, diguem-ne.
És un menjar, sí, és un menjar molt cuit, picant,
ja.
No hi posen gaire sal, no tenen gaire repertori, és a dir, no és el principal. Anar a Tanzània, el que vulgui anar a menjar gastronòmicament, que vagi a veure animals, no em mati,
efectivament, només a veure'ls,
eh? I mengi per sobreviure, ja està.
Que tot això, és veritat que quan... mira, això t'ho volia preguntar perquè quan viatgem, és veritat que, i no sé si tu també et passa això, tenint en compte que et dediques a aquest negoci, a mi sí que em passa, jo m'encanten els llocs a provar coses noves i tastar, no?, productes que aquí no tenim o el que sigui. A Tanzània heu provat alguna cosa o tastat alguna cosa que no haguessis provat o que sigui una mica exòtic?
Bueno, he provat el cocodril.
Ah, cocodril.
Vale, es veu que n'hi ha... Això ho vam provar a Zanzíbar, perquè anualment fan Tanzània i després uns quants dies de relax a Zanzíbar, que hem pres el sol i tal, que no m'ha agradat gaire. O sigui, no m'ha agradat gaire ni el país. No.
Hosti, noi.
Si em busqueu, no. És a dir, Tanzània sí, Zanzíbar
no tant.
És a dir, podeu anar a un altre puesto a prendre el sol. Allà
d'acord,
no cal.
D'acord.
Però allà vaig menjar cocodril, que també...
Què?
Bueno, perquè n'hi havia les cartes, eh? N'hi havia, no sé si n'hi havia molts o no sé què passava, però jo crec que és com un... té un gust de pe... bonito, és com un bonítol.
Ah.
Val, un bonítol... Si no et diuen, es pensa que estàs menjant un bonítol una mica ressec.
Ah, ui.
Val, una mica secot.
Sí.
Val, entre bonítol i un pollastre. Un pollastre així una mica bullit.
Com a barreja rara, sí. Entre bonítol
sí,
i pollastre.
Sí, un pollastre, és a dir, és una carn molt suau amb una textura de bonítol, vale? I pots dir que és pollastre, pots dir que és peix, pots dir... No... És una cosa també normal. No cal que matin els cocodrils per menjar, no cal.
Entenc que llavors no importaràs carn de cocodril a Can Jovany, no?
No. No, ni la fa, ni res d'això, no, no cal. Com una cancel·lada del porc de ara, perill, ara, no, hi ha, ara, no hi ha res, ara. No cal.
Efectivament. Escolta, però això et preguntava al principi, és veritat que quan un cuiner professional viatja, esteu sí. molt atents a aquest tema? O sigui, a dir, molt, ja no només perquè molt. Us agradi, sinó fins i tot no, professionalment molt, molt. I pensant, això, mira, això agafa una idea d'aquí, m'ho portaré, tal...
Sempre, sempre. Sí, mira, un cuiner sempre... Jo no sóc molt creatiu, però sí que sóc molt observador i sempre doncs vaig amb la jaqueta de cuiner pel món, no? I després sempre ens agrada anar als mercats quan anem a un país nou que hi anem, doncs sempre anem als mercats a veure on mengen ells, la cuina tradicional, sortir dels itineraris dels turistes per poder menjar més bé, saps? Això sempre, sempre, sempre que fem un menjar, hi ha un viatge, sempre el menjar per nosaltres... Bueno, sempre no, a la meva vida el menjar és el més important.
Clar.
És a dir, després, d'altres coses... El menjar és el més important cada dia de la meva vida.
I llavors et pregunto, algun, quin és els països que quan hi has anat has flipat més amb la seva cuina?
El que m'agrada més de tots és Tailàndia.
Tailàndia?
No, Tailàndia, sí, Tailàndia és increïble perquè la gent no tenen cuines a casa. És a dir, la gent ja ni fan cuina, ni ho fan una cuina, ni se la fan. Perquè als seus mercats, per un dòlar dines, per un dòlar sopes.
Ja.
Valen? I després... hi ha una cultura de menjar al carrer increïble. Hi ha mercats sencers de food corns, és a dir, de petites dones, petits homes, petites famílies que es guanyen la vida anant al mercat a cuinar. I un fa el setai, un fa setai, l'altre fa pad thai, l'altre fa curris, l'altre fa porc amb cansalada adobada rostida, l'altre fa uns ous de golla amb coco, fan mango amb arròs amb llet de coco, que és boníssim. És a dir, nosaltres anem a Tailàndia, és on hem anat més tota la família, perquè ens agrada molt. Ens fem rostir un porc com aquí, ens fem rostir un porc sencer, saps?
Llavors el teu plat, no sé si l'has arribat a portar cap a la cuina d'aquí, però el teu plat predilecte de la cuina tailandesa, què seria?
Pad thai.
És molt conegut, no estic segur d'haver-me'l menjat. Què és exactament el pad thai?
Segur que sí, és aquests fideus d'arròs, gruixuts, com unes tallarines, entre unes tallarines i un paper... No és paperdel, es pot fer amb paperdel, es pot fer amb un arròs gran, o es pot fer no tan gros. A mi m'agrada no tan gros com la paperdela, ¿vale? Però són fideus d'arròs. Després això fan... Tu trobes ja al carrer una senyora, bueno, perquè sempre he trobat més senyores, no? Hi ha més senyores que cuinen que senyors allà, no? I després, doncs, agafen com un guau gran, per fer un molt gran, per fer la reacció que faran sempre. Vale? I després tiren un ou, primer un ou batut, mig batut, a dins, el remenen, després hi tiren ja l'arròs, bueno, i després hi tiren soja, soja fresca, després hi tiren una mica de ceba tendra, hi tiren una mica de tomàquet, i tiren l'arròs, i l'arròs quasi bé es cuina allà. Vale? I després hi tiren una salsa d'ostres, un picant que tenen ells, algun secret que no l'expliquen, un cacauet, vale? I després això és saltejat fent anar wok, vale? I és boníssim, que es fa amb fideus i es fa amb arròs, amb fried rice. Vale? I això és molt bo, i sí que ho he portat aquí. És a dir, això a vegades en mengem a casa, que ens recorda i ens porta al país. Vull dir que...
Però no ho tens a la carta de cap restaurant, o sí?
No.
T'atreviries això, o és una cosa que dius, ostres, com que és el plat d'un país i d'una altra cultura, és com que igual et diran que, ostres, que què estàs fent?
No, és un plat, no per un restaurant de casa nostra, però és un plat ideal per un dia de cada dia que tens un sopar amb amics o una parella o ve algú a casa. Saps, a vegades doncs faig alguna cosa d'aquestes. A mi m'agrada molt, i a nosaltres ens agrada molt. És a dir, si la setmana que ve de sorpresa arribo a casa i troben que he fet pad thai o que estic fent pad thai, fan un petó.
Alegria.
Els meus fills em fan un petó. Sí.
A més,
ens porta molts records. És a dir, tots sabem que quan viatgem, sempre nosaltres hi ha gent que és molt aficionada doncs, als quadres, anar als museus, anar aquí. Nosaltres no ho som. Nosaltres anem als restaurants o mercats on anar a menjar. I tots els viatges ens recorden a un producte, a receptes, a menjar, a quan vam compartir aquella taula, tot. Tota la vida és això.
Jo sempre he pensat que potser tu, que has viatjat també i que t'agrada això, en algun lloc deus haver pensat i que tens aquest esperit emprenedor, hosti, obriré un restaurant aquí. Saps què? Aquí.
Això ens ha passat. No, a mi em passa, però la meva germana Mari, que també és de l'ofici, que és la que està al una. Aquesta, tot arreu on anem, vol comprar un restaurant i anar-se a jubilar allò.
Jo podria viure aquí, no?
Sí. Home, hi ha llocs increïbles, eh? És a dir, a Filipines, que recomano el Nido, que són, hi ha moltes illes petitetes, que és ideal, allà t'hi quedaries a viure, a Koh Samui, que és a Tailàndia, sí. Indonèsia, hi ha moltes illes que hem estat, que allà diguis, jo no em moc d'aquí, no? Bueno, jo al cap de 3 setmanes ja m'avorriria, eh? Però i després ja els van gustant, sí. Van ja unes fruites, el coco, hi ha el mango, hi ha tots aquests productes, que sigui el maracuyà, que nosaltres ens pensem sempre que és aquesta fruita que és arrugada, marrona, arrugadeta, sí. Que sembla una pansa arrugada, allà és fresca, àcida, fresca. Ostres. És a dir, tots aquests productes, nosaltres en mengem, anem al mercat a buscar-ho esparsament, lloguem casa i ens ho portem i ho fem a casa, saps? Mm. I la veritat és que és, bueno, us recomano Tailàndia, si aneu a Tailàndia, que no podeu anar a restaurants, heu d'anar al mercat, sortir del mercat, del turisme, clar. I anar als mercats on dinen ells, que menjareu molt barat i superautèntic. Ara, i a Tailàndia, curiosament, som nets. És a dir, els mercats, a Xina, són més bruts.
Ja.
És a dir, Xina són més bruts. És a dir, si vas als mercats on els food courts que mengen ells, a vegades són una mica de fàstic. És a dir,
La higiene no és la mateixa estàndard que aquí.
No, en canvi, a Tailàndia són nets. Vas als mercats seus i és net, tu menjaries. Però a vegades ens encanta.
Quan et deia això, tu a Tailàndia no, però a Singapur sí que tens restaurant. Tens dos, en fet.
A Singapur tenim dos restaurants. En vam tenir tres, ara fa 10 anys, ara hem fet 10 anys que vam obrir el primer, i a Singapur, com que és una plaça on hi ha la suma de molts d'aquests llocs, i allà doncs hi ha una mica el que passa al Japó, el que passa a Xina, el que passa al mercat oriental, doncs que hi ha aquests food courts, allà és diferent, allà hi ha food courts que hi ha una plaça al mig, que està rodejada per unes paradetes al voltant, valen que hi ha el que et serveix la cervesa, el que et serveix les aigües, et serveix el suc de coco al mig del puesto, i treuen, netegen les taules, i tu vas a buscar el que vols a qualsevol de les paradetes, i després ho pagues, després et venen i et cobren. A Tailand, a Singapur. A Singapur teniu des dels restaurants més exclusius del món que pots marxar d'allà de genolls, sí. De l'hòstia que et fotran, anar a sota amb un food court i pagar $3 o $5 per menjar. Vale? I aquí també anem molt amb el personal. Jo quan vaig callar 3 dies, doncs sempre fem amb el personal els convido, saps, un dia anem al food court a menjar el chicken rice, a menjar noodles, a menjar dumplings, i m'encanta.
Escolta, ben retrobat, Nando, que hagueu descansat, a tope amb la feina aquestes setmanes. La setmana que ve vull parlar amb tu
de la setmana que ve.
Ho podem dir o no?
La setmana que ve.
Sí, no?
Sí, home, clar que sí.
La tòfona?
Ui, ja pensaven que parlaria de la tòfona.
Sí,
ja
clar. Home, és que ja està aquí això, hi ha la fira aquesta que teniu per allà a Osona, de la tòfona.
El trufòrum,
exacte.
Mira, ho farem directe des d'allà, jo estaré allà.
Ah, molt bé.
Perquè tenim dues ponències i tenim xerrades a la tarda.
Perfecte.
Ja comencem dijous, us convido a venir al Trufòrum, a tothom, que comencem dijous, divendres, dissabte i diumenge, podreu comprar tòfona, podeu veure xerrades, podeu...
Ara és l'època, no? Ara tope.
Bueno,
no?
Malauradament, la salvatge és l'època, la salvatge quasi no n'hi ha perquè no ha plogut, però gràcies a Déu, doncs, tota la truficultura n'hi ha, i cada dia la tòfona doncs, és més a l'abast, i la gent li fa menys por doncs, fer-ne una menjada o dues doncs, a la temporada, que val la pena, valen?
Va, una abraçada, ja, Nando.
Va. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
RAC 1.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Soy una taza, una tetera, Una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Torna Gran Sarrià Musical. Un concert amb música de grans bandes sonores seguit de la projecció d'un clàssic del cinema.
El 10 de febrer t'espera el 30è aniversari de Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen. I més endavant, Casablanca, La vida és bella i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Moviecinemas, els cinemes de Barcelona.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Pere Estupinyà, químic, bioquímic i divulgador científic.
Jo crec que és molt guai el sexe tàndric. O sigui, a mi és de les coses que a nivell personal de les que he après en sexualitat és que més m'he interessat, perquè és una actitud, és a dir, no es tracta d'estar més hores o menys, sinó que està com a molts centrat en una atenció molt plena al que sents tu, al que sent l'altra persona. La clau del sexe tàntric és estar el màxim de temps en la màxima excitació possible per orgàsmic. És a dir, tu quan t'aproximes a l'orgasme, en lloc de tindre'l, te frenes allà.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat. Dia lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Hola, Gerard Roca, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Feliç.
Sí, ara ja estava esperant, perquè feia dies que no te preguntava. L'altre dia em va deixar mort l'Albert Pla.
Per què?
Perquè la secció... Porta dues seccions que em diu ell abans que jo com estàs. Que és una cosa que a mi em desarma.
Ah, clar.
Perquè jo sóc el que pregunta com estàs.
I quan li preguntes a ell què contesta?
No me'n recordo. Crec que té una resposta tipus, també, com tu. Una mica.
Vale.
Amb el Gerard Roca ja sabeu que...
Resposta
és el...
tipus...
Honesta, vale. Sempre. És el nostre expert en l'àmbit digital, president de la Fundació Puncat i, a més a més, un dels grans analistes de transformació digital que tenim a casa nostra, i que intentem, de tant en tant, que vingui per poder parlar de cap on va aquest món de l'àmbit digital. Hi ha diverses coses que volíem posar al damunt de la taula, i una d'elles era, amb aquest inici d'any hi ha hagut una nova xarxa social que ha comparegut, o bueno, no sé si nova, no sé quant temps porta, però que jo crec que sempre per Nadal sempre passen coses de l'àmbit digital, que de cop la gent s'apunta perquè no té res més a fer.
Sí, si està tot el dia a casa, dues vegades.
Del 20 de desembre fins al 6 de gener hi va haver molta gent apuntant-se a una xarxa social que es deia Threads.
Threads.
Que es diu Threads.
Sí.
Que és Instagram.
Sí, que ja, el nom ja pijoteja, eh?
Sí, Trets. No es pronuncia bé, Trets. No està ben...
Sí.
I jo m'ho vaig fer també en aquella època i vaig començar a veure com apareixia gent. I saps aquelles coses que vas veient que va apareixent gent?
Sí, té cosetes, no? A veure, què passa amb Threads?
Threads, diríem que, per qui no ho conegui, és una mena de versió a Instagram de Twitter, no? S'assembla molt a Twitter.
És el Twitter... de la gent de Facebook.
De la gent de Facebook, exacte.
Bueno, de l'empresa, vull dir, és el Twitter de Zuckerberg. Llavors, què vol dir? Perdoneu, què vol dir que sigui el Twitter? Pues això, missatges més o menys curts.
Breus, sí.
Bàsicament de text.
Exactament.
Tot i que, igual que Twitter, bàsicament de text, però tu li pots posar una foto, li pots posar un vídeo, li pots posar el que vulguis.
Correcte.
Però a Instagram...
Fins i tot notes de veu d'àudio.
A Instagram... Tu pots posar-hi un text, però a Instagram el que jerarquitza, el que domina, és la imatge que poses.
Correcte.
Instagram és un espai de fotos que pots acompanyar amb un text. Doncs
exacte.
Twitter és un espai de textos que pots acompanyar amb una foto.
Correcte.
Poden acabar semblant-se molt, però el motor és amunt, és la imatge, amb l'altre és el text.
Clar, coincidit l'aparició de Threads, que no sé quant temps porta, però que està començant a créixer, almenys a casa nostra, des de fa no gaire, amb aquesta mena de crisi reputacional de Twitter, no? Que ja entenc que la jugada deu ser per aquí.
Sí, no és que hagi coincidit, és que...
S'ha intentat, no? S'ha intentat quadrar.
Aquí estem. Twitter té una deriva interessant. A nosaltres, que som tots molt intel·ligents, ens ha donat per interpretar que l'Elon Musk és burro. Que probablement ho sigui, però em costa pensar que l'Elon Musk és burro. Probablement és algú amb qui no compartim valors, o algú amb qui no... o que no es cau bé directament, val? Però burro...
Home, un senyor que és empresari que té tants calés, probablement...
Tinc els meus dubtes. Llavors, el que està fent Elon Musk és transformar Twitter cap a un lloc que poder no acabem d'entendre i no ens acaba d'agradar, però el tio que està fent és transformar Twitter. Semblaria que el que vol fer és que Twitter deixi de ser una xarxa només de microtextes,
sí,
per passar a ser una plataforma on fan més coses.
Ja.
Copiant les plataformes d'aquest estil que hi ha a Xina. A Xina hi ha unes plataformes que és com si agafessis Twitter més Amazon més PayPal, és a dir, amb una sola eina pots fer compres, pots fer pagaments, pots fer missatgeria. És com si ara agafessis Bizum, WhatsApp, Twitter, ho ajuntessis tot amb una sola eina. Semblaria que l'Elon Musk vol anar cap aquí. I jo diria que no ho sé, perquè no fa temps que no parlem amb l'Elon Musk, no? Jo diria que li canvia el nom perquè ell no vol ser Twitter. Vol ser una altra cosa. Llavors, tots els romàntics, els que hiperventilem i tal, ai, tu vols dir i tal, però ell té un pla, i té un pla, jo crec que per guanyar peles. No té un pla per perdre peles, ni té un pla per, no sé, per fer-nos enfadar.
Clar,
no són tan importants.
El problema des d'aquest punt de vista és que hi hagi tanta gent que continuem dient-li Twitter, suposo. Bueno, perquè això és, no sé si és un fracàs, diguem-ne, de màrqueting, perquè al final conec molt poca gent que li digui.
I que ell tingui aquest pla no vol dir que l'encerti i que li surti bé. Però jo diria que té un pla.
Mm-hmm.
En aquest context hi ha una colla de gent desemparada, i ara com ho farem, si això no ho podem tenir, i aquestes coses...
Si ens ho tanquen, si ens ho fan de pagament...
I la gent es
mou. Jo me'n vaig.
I la gent es mou, i llavors un dels que es mou és el grup de Facebook, que es diu Meta, i treu endavant una xarxa que es diu Threads, que l'ha impulsada l'equip d'Instagram. WhatsApp també és propietat de Meta, i no són ells els que han impulsat aquesta nova xarxa, són l'equip d'Instagram.
De fet, es nota molt, no? Perquè si tu ets usuari d'Instagram, t'apareix sovint i és com que la interrelació entre les dues és molt fàcil.
Si ets, per ser usuari de Threads, has de ser usuari d'Instagram. I hi ha una cosa que ells viuen com un avantatge, jo també ho crec que és un avantatge, que és, si a tu a Instagram seguies a 500 persones i 400 te seguien a tu, quan entres a Threads, tots aquests, si vols, si tinguessin Threads, ja et segueixen automàticament.
Clar.
Llavors això està ben pensat, perquè quan tu entres en aquesta xarxa, què costa ara d'aixecar una xarxa social nova?
Clar.
Que estàs sol com un mussol.
Un perfil, no, clar, i llavors, un perfil
tu,
i no sé què.
Tu dius hola i ningú et diu res. I dius, ostres, amb qui parlo jo ara? No? Llavors, entrar en una xarxa que el primer dia ja tens una miqueta d'ecosistema, això és un avantatge. Vale. De tota manera, tot això va a camí del pedregar.
Per què?
Tot això de les xarxes socials.
Sí?
Sí, jo diria que sí.
Vols dir, s'està acabant?
S'està canviant cap a una cosa que no serà el que era. És a dir, aquesta cosa de... Aquest matí m'he aixecat i he posat a Twitter bon dia, món, i llavors han sortit 14 que m'han dit bon dia, Genís, i jo els he dit què tal, i després els he posat mireu quin article més xulo que he llegit a no sé on, i tots, oh, Genís, que intel·ligent que ets quan poses articles. Aquest joc de les vanitats, hi ha molta gent que té aquest joc de les vanitats. Hi ha una altra gent que el que fa és, amb la millor de les nobleses, compartir el que troba, sense esperar un retorn de reputació o de prestigi. Hi ha de tot. També hi ha el que fa servir això com a altaveu per cagar-se amb tot i rajar i imbècil, burro i qui... Bueno, cadascú fa el que considera. Però aquesta fira de les vanitats o aquest espai de continguts cada cop costa més ser rellevant, cada cop tens menys impacte, els algoritmes ho embruten tot... la plataforma te suggereix continguts que t'importen un rava, això vol dir que l'algoritme, a mi que són intel·ligents, però l'algoritme no l'acaben de clavar.
No està ajustat.
I quan tu dius una cosa, fa un temps, parlo per mi, per exemple, jo no sé, me segueix no sé quanta gent a Twitter, vale? I jo no sé quanta. Pues jo abans deia alguna cosa, si deia alguna cosa estúpid, normalment no passava res. Però si, imagina que dius alguna cosa interessant. Pues te retuitejava, no te contestava, no interactuaves amb... no sé, 300 persones. Ostres, ara són 30.
Ja.
I jo, en teoria, no he perdut... Vull dir, tot plegat cada cop és menys rellevant. I com que és menys rellevant, és menys sexy, la gent va perdent interès. Jo crec que això està de caiguda. A les marques també els interessa cada cop menys, perquè abans d'escoltar Twitter o Threads era una manera de saber què pensava la gent. Ara... escoltant això, no tens ni idea del que escolta la gent. Està tot inflamat, està tot alterat. Si tu ets el responsable de SEAT, fas una campanya de publicitat a la tele i vols saber la gent què en pensa del teu spot publicitari, escoltant els comentaris que es fan del teu spot publicitari a Twitter, no en treus l'aigua clara. Perquè hi ha els que t'atenen mania i t'insultaran
dient... I és igual el que facis.
I el que la gent normal opina no ho diu aquí. Per tant, aquestes xarxes estan perdent una miqueta d'embranzida.
I què passa, que estan buscant a on parla la gent? O no?
La gent no parla en públic. I quan ho fa, és conscient de que parla en públic i vigila el que diu. Llavors, això ja no és l'opinió pública, és opinió publicada, que és diferent. Llavors...
O sigui que abans potser, fa 7, 8, 9 anys, a Twitter hi havia un discurs molt més lliure en aquest sentit, de gent que no pensava en la conseqüència, la repercussió del que deien, i per tant deien més realment el que pensaven.
Ara, només hi han els que pensen en la repercussió.
Ja.
Si tu ets polític, per exemple, i dius, què opina la ciutadania de l'alcalde Collboni? I escoltes Twitter, tens una versió tan esbiaixada de la realitat que això ja no serveix per analitzar la realitat. A més, s'està omplint de continguts generats per algoritmes. Hi ha màquines que es dediquen a omplir això de contingut perquè algú creu que el que ha de fer és intervenir en aquesta realitat i
inundar.
Inflamar un missatge, inundar. Per tant, tot ha perdut l'objectivitat, tot ha perdut la veritat, i això va clarament de cap a aquell...
Això és aplicable a totes les xarxes socials, creus?
Jo crec que sí.
És a dir, incloses TikToks, etcètera.
Llavors, podríem parlar de Twitch.
Twitch. He vist uns moviments últimament.
Vale,
estan Twitch? Passant coses rares a Twitch.
Sí, que palmen, saps? Perden cèntims...
Perdona, recordem que Twitch depèn d'Amazon, no?
Twitch és Amazon.
És plataforma d'Amazon. I és la plataforma que es considerava que els creadors de contingut, dit així, tenien més bona relació perquè rebien uns diners de forma més directa, no?
A Twitter tu estàs allà hiperactuant, hiperventilant i no veus...
I no passa res. I en canvi,
Twitch, a Twitch
no.
Es repartien cèntims. Era un lloc molt de... Els youtubers van anar cap a Twitch.
Correcte.
I els gamers van anar cap a Twitch. Vale. Però no quadren els números. Aquest 2023 van fer fora 350 persones. Han anunciat que aquest 2024 en faran fora 500 més. Tampoc eren tants, i treballaven 1.500. Treballen 1.500 i en foten fora 500, no sé, tu mateix, ves interpretant.
No.
Ja els han dit que la manera que tenien de repartir calés l'aniran canviant, que això no va per aquí. Però què és tot això, al final, crisi? I l'Elon Musk entra a Twitter i fa tot el que fa, però per què ho fa? Far de perdre calés.
Llavors,
tota aquesta indústria estava perdent calés. Tot això va de cap a caiguda. En aquest context, quina és una xarxa molt xula de la que en parlem poc i crec que és la bona ara? LinkedIn.
Què?
LinkedIn.
LinkedIn?
Fes-li cas a LinkedIn.
Ostres, però ara sí que m'acabes de deixar mort.
Mira, jo...
O sigui, LinkedIn, per qui no ho conegui, jo, per exemple, no tinc usuari allà, LinkedIn, teòricament, era una xarxa professional, no?
Sí.
Per posar-hi el teu currículum, explicar on treballes i on vas i què estàs fent.
Per explicar on has treballat i on treballes ara.
Sí, exacte.
I en aquestes relacions professionals, a qui coneixes?
Sí.
Per exemple, si jo a Twitter dic, segueixo en Xavi Bundó,
sí.
Vale? I tu em segueixes a mi, però vale. Però, ostres... És molt diferent. Per exemple, a LinkedIn no hi ha ningú anònim.
Ja. Yeah.
Ningú. Si ningú es diu PP75.
Clar, clar. Tothom va amb el seu nom, cognoms.
Nom, cognoms i lloc de treball.
Lloc de treball...
Canvia radicalment la qualitat del que dius i comentes. D'acord que fas és postureo professional.
Exacte.
D'acord, però hòstia, ho està firmant Xavi Bundó, director d'un programa de RAC1, que abans havia treballat a no sé on, que coneix en Geni Roca i coneix la Cristina Gaggioli, la Cristina Gaggioli, que ara treballa al Via Lliure de RAC1 i que abans no sé què, Geni Roca, que està a la Fundació Barcelona Music Lab i a la Fundació Punk. Ostres, aquí els mínims són més altets. I tu no agafes i dius...
Però no hi ha xat com a tal, o sí? És que jo no he fet servir mai.
Jo puc publicar continguts, igual que puc publicar continguts a qualsevol xarxa, però...
Com si fos un mur de Facebook, sí, o sigui, com notícia.
Però què publica la gent? Articles. Si tu ets un professional de la borsa, què publiques allà? La teva anàlisi borsària. No publiques la recepta de la paella.
No, clar.
Perquè estàs en un context professional.
Clar.
Molt xulo. Mira, jo tinc el privilegi de... Escric articles a vegades a diferents mitjans, La Vanguardia. Escric un article a La Vanguardia, no sé, un cop al mes. El poso a Twitter. Tinc, no sé, 100 retuits i... És que tampoc ho miro massa, eh? Però 100 retuits i 25 comentaris.
Okay.
El poso a LinkedIn. 1.000. Ostres. I en teoria a LinkedIn tinc menys seguidors.
Sí, sí, sí.
Que... És que jo a LinkedIn dic que te conec a tu i cal que tu ho confirmis. Si tu no ho confirmes, aquell link no es pot fer.
No ho has dit mai.
I quina és la gràcia de LinkedIn? Sospito que ningú pot ser anònim. Mm-hmm. I ara va d'això. Ara va de poder tenir uns nivells, uns mínims, unes qualitats, saps? La qualitat de la conversa, el rigor de la conversa. Jo crec que va per aquí.
Carai, tu. Hosti, no ho hagués dit mai, això de LinkedIn. Ens volies explicar alguna cosa més del tema aquest de les xarxes?
Sí, va, no, bueno...
Que o canviem ja.
Canviem.
Val.
Bueno, no, una cosa, ja ho veuràs. Sí. Fixi't en una altra cosa. Què està passant? En el fons, que perden peles i una altra cosa que està passant. Totes estan acomiadant gent.
Sí.
Twitch acomiada 500 persones, l'altra acomiada... Google ha anunciat que acomiada persones. Google ha dit, no només que han acomiadat, ha dit, i aquest any n'acomiadarem més. És com si totes aquestes empreses tecnos que estaven creixent tant, de cop i volta estan fent reajustaments a plantilla, però a lo bèstia, 2.000 empleats, 4.000 empleats. I crec que té una correlació amb el tema dels tipus d'interès del caler.
D'acord.
Llavors, el tipus d'interès ha pujat.
Molt alt, sí.
El tipus d'interès està al 4, al 5%. Llavors, la gent que tenia calés fins ara, la gent que tenia calés al banc, et donaven un 0%.
Sí.
Llavors, què feies amb el caler? Moure'l.
Sí, sí, perquè...
L'he de moure, perquè a un tema donarien un 3% d'interès, un 4% d'interès i tal. Llavors, havia un tipus de moviment, el caler es movia d'una determinada manera. Però ara que el tipus d'interès ha passat del 0 a l'1, a l'1 i mig, al 2, al 2 i mig, al 3, al 3 i mig, al 4 i mig, hi ha part d'aquest caler que es podria posar en llocs més clàssics, més normals, amb menys risc, i podrien estar tenint un retorn del 3, del 4, del 5%. Llavors, em sembla que el que està passant amb aquesta cosa tecnològica és que li costa més capturar caler. I com que el seu motor és el motor de la innovació, treure nous productes, fer noves coses, perquè clar, que tens un mes el mateix resultat que el mes passat, ja comencen a pensar, ui, això ja
acaba, ja no va bé.
El comentari que acabo de fer jo ara, Twitter per cèntims, l'altre per cèntims,
sí, sí, etcètera, sí.
Doncs tot això va... Si repasses el que ha fet Amazon amb Twitch, palmava calés, ho està traient. Amb l'Alexa, diu que palmava calés i ho està també acomiadant personal. Crec que és un tema de que s'estan quedant fora del circuit de captació de calés. Llavors hi ha una correlació.
No mai.
Llavors, però ja sembla bé, perquè és ara toca deixar de créixer a lo loco i començar a estabilitzar el negoci i a començar a ser més seriós amb el resultat, i això porta immediatament a reajustaments de plantilla i les coses que jo estava explorant, investigant i tal, contenir-me una miqueta perquè ja no puc pagar aquest nivell d'exploració que tenia fins ara.
Que bèstia, que bèstia. Bueno, anem per un altre tema. Ens volies parlar d'alguna cosa vinculada a Bitcoin?
Sí. És que és una cosa d'aquelles que no se n'ha parlat gaire,
sí.
I que jo, els diaris econòmics n'han parlat, però mitjans així més de divulgació general com aquest programa, doncs potser no ho hem fet massa, no?
D'acord.
D'una cosa que es diu els ETF.
ETF.
ETF. ETF de Bitcoin.
M'enganxes completament, eh?
Buah, és xulo, això. És un detallet. És un detallet.
Si recordem, que... Bitcoin és la moneda virtual.
Sí, Bitcoin una és una moneda rara.
Sí, una moneda rara.
Sí, que la gent diu... Més que una moneda, moneda rara, és un valor raro.
Correcte.
Val? Perquè una acció de Telefònica és un valor, un Bitcoin és un valor. Hi ha gent que compra accions de Telefònica i les ven, i hi ha gent que compra Bitcoins i els ven.
Hi ha hagut tota una mena de durant anys, en diria, una mena de febre al voltant de Bitcoin, que ha generat una indústria, allò que han dit els... com en diuen, els criptobros, no? Tot això de les monedes, de les criptos.
El tema de les criptos és una cosa, el tema de Bitcoin és una altra.
Ah, tu el separes de Bitcoin del món criptos.
Sí, perquè Bitcoin és una criptomoneda concreta, i el món cripto hi ha de tot.
Ja, d'acord, amb qualitats diferents.
Sí, amb qualitats diferents.
Què li passa a l'ETF? Què és ETF?
Llavors, què és un fons d'inversió? Un fons d'inversió és, ens ajuntem uns quants, posem pasta sobre la taula, i amb aquesta, i llavors, imaginem que fem un fons d'inversió que es diu Bundó Roca.
Val?
Llavors, i alguns amics nostres venen. Cadascú de nosaltres posa 1.000 eurillos. No tenim més, val? Llavors, som 100 amics, tenim 100.000 euros.
No està mal.
Llavors, fem un fons d'inversió Bundó Roca.
Sí.
Tenim 100.000 euros. I llavors, tu tens un 2% d'aquests 100.000 euros, jo tinc un 2% d'aquests 100.000 euros, els nostres col·legues tenen un 1% d'aquests 100.000 euros. I ens hem constituït com a fons d'inversió. És a dir, hem fet un fons per invertir.
D'acord.
Llavors, amb aquests 100.000 euros anem a invertir i comprem accions de Telefònica, accions d'Hotel Esmelià i accions del que tu vulguis. Hi ha fons d'inversió que ho fan en criteri, que diuen, en sabem molt de la ràdio i només invertirem amb empreses relacionades amb la ràdio, perquè com que en sé, puc valorar si allò té recorregut. Uns altres fons d'inversió inverteixen només en indústria biomèdica, uns altres fons d'inversió inverteixen només en turisme. Uns altres, cadascú, i n'hi ha que inverteixen amb el que pillen. Val? Depèn de quin coneixement, quina experiència tens, en què estàs còmode arriscant i valorant. Val? Llavors, fons d'inversió, n'hi ha uns que són especialistes, etc. Vale. Pues ara, comprar un bitcoin és complicat. És una moneda virtual, has de tenir un moneder virtual, una cartera virtual. On te venen bitcoins? Hòstia,
no pots anar al mercat.
No pots anar, llavors, comprar bitcoins és raro.
Sí,
val?
Sí.
I cal un coneixement tècnic, una tecnologia. Llavors ara, si tu i jo diguéssim, hòstia, això dels bitcoins, anem a invertir en bitcoins. Has d'anar a un circuit que no és l'habitual per un inversor. Llavors, hi ha gent que el que ha fet és un fons d'inversió, tu i jo reunim 100.000 euros...
El Bundó Roca.
I compren bitcoins. Llavors, la feina rara de comprar bitcoins l'ha fet el fons d'inversió. Llavors, tu, per invertir en bitcoins, en lloc de comprar bitcoins, el que fas és comprar accions d'aquest fons d'inversió.
Ah, amigo.
M'estic explicant?
Sí.
Llavors...
Compres l'intermediari.
Compres l'intermediari. Quan t'atreus tota la complexitat. Però tu estàs jugant amb bitcoins sense haver tota la complexitat tècnica de comprar bitcoins directament. Llavors, el tema és... Aquest Nadal, aquest 11 de gener, l'autoritat nord-americana que gestiona els valors i la borsa ha considerat legal, lícit, correcte, que hi hagi fons d'inversió basats en bitcoins.
Amigo.
És a dir, que el regulador internacional, tant que parlem del bitcoin cap aquí, cap allà, diu, trobo que és igual de digne, de lícit i de raonable tenir un fons d'inversió que compra hotels com tenir un fons d'inversió que compra bitcoins. I que, per tant, invertir en bitcoins és com invertir en hotels, és com invertir en Telefònica, és com invertir en un laboratori farmacèutic. I llavors, hola Bitcoin, benvingut al món real.
Clar.
Hola Bitcoin, majoria d'edat.
Clar, perquè això ho dius perquè durant un bon temps, no sé si els creadors o l'entorn dels que valoraven el món del Bitcoin, deien que era un canvi de sistema, no? O sigui, era, al final, era una manera diferent de mirar-se el món, fins i tot saltant-se les normatives X o saltant el sistema, canviarem les monedes per canviar el món, etc, etc.
Benvinguts al sistema.
S'han convertit en part del sistema d'una forma absoluta.
I tots els que deien això, Bitcoin és una majaderia, és un actiu formal del sistema econòmic. compres o no compres. Tan absurd és comprar un bitcoin com pot ser absurd comprar una acció de certes empreses.
Clar, clar.
Que són empreses, eh?
Sí,
però
sí,
en realitat
sí, sí.
Estan fent el ridícul.
Sí, sí, sí.
Però hi ha gent que els hi compra l'acció.
O que algú pugui pensar, compraré, no sé què, uns gramets d'or.
Sí,
doncs, bueno, doncs...
bueno, doncs mira, és que jo crec que pujarà, és que jo crec que baixarà. Però, per exemple, quan tu compres una acció de Telefònica, la gent diu, quan compres un bitcoin, què compres? Què compres?
Ja.
Perquè al darrere del bitcoin no hi ha res.
No hi ha res.
Vale. I quan compres una acció de Telefònica, què compres? El pom de la porta de l'edifici que tenen a Gran Via? No? Compres un dret sobre el recorregut econòmic que tingui aquella empresa, aquell actiu, aquell valor. Llavors, ostres, em sembla un detallet important. Els ETFs basats en Bitcoin, els ETF Bitcoin, o com li vulgueu dir, ETF vol dir Exchange Traded Fund, és a dir, un fons
d'inversió.
Sí, un fons d'inversió, amb el nostre llenguatge.
I això representa que és més fàcil de gestionar que no pas que algú digués, vaig a comprar bitcoins.
Comprar bitcoins és raonablement senzill, però has d'aprendre a fer-ho. Mm-hmm. Però si tu ara podries comprar accions de Parlem, podries comprar accions de Telefònica, podries comprar... Llavors vas al teu banc i els sí. dius, compra'm accions de Parlem.
Mm-hmm.
És el carril central de la gent. Ja, no cal ser ric per invertir en accions de Telefònica. Eh? Hi ha gent que té 5.000 euros d'estalvis i compra accions. Llavors diu, compro accions... Bueno, a veure, un bitcoin ara fa 6 mesos valia 25.000 euros i ara està a uns 40.000.
I abans havia estat, un any o dos abans, estava igual a 50.000, no?
Bueno,
fluctuacions són molt
llavors,
grans.
Tu dius, jo no hi entenc. Bueno, pues no hi entens, no t'hi posis. Però, per exemple, jo no inverteixo en criptomonedes.
Mm-hmm.
Però tinc els meus raonaments, que tenen més en qüestions ètiques i morals que no en altres.
Mm-hmm.
És a dir, t'ho diré diferent. Jo no inverteixo mai amb objectius especulatius.
D'acord.
Hi ha dos tipus de...